Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts, entrem en la tercera hora de Penedès en xarxa i jugarem i aprenem català. És el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja està a punt a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
La setmana passada vas venir molt i molt acompanyada.
Sí.
Amb integrants del grup de teatre vilafranquí de CNL Teatre, que estaven a les portes d'estrenar, i l'estrena és aquesta setmana.
Exacte, aquesta ho recordem perquè ells ja ens ho van explicar prou bé, tot això que han preparat, però us recordem, és aquest dissabte l'estrena, és aquest grup CNL Teatre, que ara hi han afegit el Batec, és per acabar de completar el nom. I bé, és un grup doncs, format per persones que formen part del voluntariat per la llengua, voluntaris i aprenents, i també alumnes dels cursos de català, que fan aquesta activitat extra de fer teatre, sobretot per practicar la llengua oral, perquè va molt bé per tenir més fluïdesa, per agafar seguretat, per parlar d'una manera més espontània. Doncs és una activitat que això, per això hem promogut i ja fa 6 anys, crec que és, que s'està fent teatre, per tant, va començar com una cosa més petitona i s'ha anat ampliant. Cada hi ha hagut més membres que han anat canviant, també cada any es renova una mica els membres, n'hi ha alguns que es van mantenint més. I aquesta setmana doncs fan l'estrena. Normalment es fa abans de l'estiu, però per qüestions diverses ho hem deixat per la tardor. Serà aquest dissabte, 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Fòrum Verger Balaguer. Després, l'endemà, si algú no ha tingut oportunitat d'anar-hi, doncs tindran també la mateixa obra a les 6 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda. I encara tenen un altre bolo per l'11 d'octubre a l'Unió del Casal Gelidenc a les 7 de la tarda a Gelida. Vull dir que hi ha opcions per veure la representació.
La setmana passada ens va acompanyar el director i un parell d'integrants del grup i ens explicaven que és una comèdia, un vodevil.
Sí, és un vodevil, és una història d'embolics, tot transcorre dins d'un casament, però allà hi passa de tot, perquè hi ha moltes històries internes, relacions desconegudes entre uns i altres, secrets de família, vull dir que és amb caire divertit i irònic, tenint en compte doncs, que això, que són persones que es troben un dia a la setmana per assajar, tot i que ara al final han fet així una marató d'assajos per tenir-ho a punt, però que és un públic, uns actors doncs, que s'hi dediquen per afició, però que ho fan prou bé. I a més valorant també aquest aspecte que més o menys la meitat dels actors són persones que no tenen el català com a seva primera llengua, l'altra meitat sí, per tant s'intenta compensar que uns i altres doncs, quedi equilibrat i que tenen dificultat per parlar en català. Per tant, déu-n'hi-do sortir de l'escenari a parlar i a haver memoritzat un text en una llengua que els costa encara d'utilitzar.
Doblement valents.
I sortir allà a fer-ho. Vull dir que tot té molt de mèrit i valor.
Com aconseguim entrada per l'estrena de dissabte al Fòrum Verger Balaguer?
Bé, es fa amb aquest sistema de taquilla inversa, o sigui que tothom qui vulgui pot venir una mica abans de les 6 de la tarda, suposem que hi haurà lloc per seure, i després, quan surtin de la representació, doncs tindrem una urna allà perquè cadascú hi posi l'aportació que cregui que es mereix l'obra que acaba de veure. Serveix per l'obra i serveix doncs, per una mica els costos del local, de la infraestructura que es necessita, una mica de decorat, de vestuari. Evidentment, els actors no cobren ni el director per l'obra, per la preparació, vull dir que és per les despeses que es tenen de representar-la.
Hem començat amb aquesta recomanació cultural i lingüística. I ara parlem d'exàmens.
Sí.
Tenim data per exàmens oficials.
Això cada vegada surt més d'hora, perquè com que tothom està molt preocupat per quan seran els propers exàmens, doncs ja ha sortit aviat. Estem parlant de les proves que convoca el Departament de Política Lingüística. Són proves en què les persones s'hi presenten per lliure. No és que hagin fet un curs prèviament, que aquests són els que fem el consorci, i a final de curs ja tenen la seva prova, els que són alumnes dels cursos. Però sempre, doncs, ja fa molts anys que hi ha aquesta convocatòria lliure. Normalment cap al gener sortien les dates d'exàmens i d'inscripcions, però com que hi ha demanda, doncs ara ja s'ha publicat. Si a algú li interessa, ho pot mirar pel web de Política Lingüística, però el que us puc avançar, potser parlant dels nivells més sol·licitats, el nivell intermedi, el que es diu B2 o que abans era el nivell B, es faran les proves el 25 d'abril, el nivell C1 es faran el 9 de maig, i el nivell C2, que és el que ara hi ha més llistes de gent per fer-la, aquesta prova, seran l'11 d'abril. S'ha avançat una mica. Altres anys era final d'abril, no sé per quins motius, ara aquest any serà l'11 d'abril. Per tant, les persones que es vulguin preparar per fer aquesta prova sàpiguen que ja s'hi han d'anar posant.
Tenen el termini.
Perquè l'11 d'abril hi haurà els exàmens.
El calendari comença a comptar.
Exacte. També, si entreu a la web, veureu que es fan diferents poblacions de Catalunya. Aquest any, la més propera pel C2 serà a Vilanova, el C1 sí que serà a Vilafranca i el B2 també serà a Vilafranca. Sempre es distribueix una mica entre l'un i l'altre.
Cal inscripció prèvia.
Sí, la inscripció podeu estar tranquils perquè serà la inscripció del 20 al 28 de gener. Falten dies, però fixeu-vos, del 20 al 28 és una setmana. Per tant, si no estàs al cas i no t'inscrius aquells dies, ja no tens opció ni a l'abril ni al maig d'examinar-te.
Ens ho recordaràs, oi?
Sí, tant. Ara només és per anar apuntant a l'agenda el temps que tenim per fer la preparació del nivell.
I planificar-se aquest repàs.
Però penseu això, fins al maig o abril, doncs no hi ha les proves.
Hem començat amb teatre, hem seguit amb exàmens, sí. I ara obrim el capítol més esperat del català al carrer, que és el concurs. Portes Vinga. Paraules, portes definicions...
Sí, 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 tenim aquí paraules. Continuem una mica amb el tema més urbà o bé, divers, de població, de la gent en general. A veure, us dic una paraula i tres definicions i m'heu de dir quina de les tres creieu que correspon a aquesta paraula, al significat de la paraula. A veure, què és la rauxa? Rauxa, aquesta paraula que ens sona força. Què pot ser? 1. Una determinació sobtada. 2. El soroll que fa un riu quan baixa. O 3. El caràcter reflexiu que s'atribueix als catalans. Què és la rauxa d'aquestes tres coses?
Que sempre es complementa amb una altra característica.
Exacte. Normalment sí, però bé, es pot utilitzar per separat.
I tant.
Una altra. Què és la rodalia? Aquesta paraula potser ens sona actualitat, rodalia. Però no dic rodalies, eh? Ja en parlarem després, si
en
de
singular.
Cas. Sí, de moment en singular. Rodalia. 1. El carrer, que en molts pobles encercla la població. 2. Els terrenys que envolten una ciutat o un poble. O 3. El conjunt de vehicles que circulen per un poble, que és la rodalia.
No confondre amb rodalies de
no,
Catalunya
a veure,
amb el servei
exacte.
De trens.
No parlarem de trens ara, però després sí que quan ho hàgim resolt podem comentar una mica això, què és rodalia, què és rodalies.
Podeu començar a trucar al 93-827-2626. Avui regalem un cançoner tradicional per a nadons. És un volum de gairebé 200 pàgines amb moltes cançons i partitures, il·lustrat per Quim Amate. I es titula Una cançó per a cada ocasió, perquè realment hi ha cançons per a tot, cançons per dormir, per despertar-se de cop, per banyar-se, per vestir-se, per teletreballar, per anar en bicicleta, per seure al sofà, per fer manetes, per anar al parc, per esperar a la botiga. Mil i una cançons, cada doble pàgina és una cançó i la partitura i il·lustrat, perquè és pels més petits. Comença a sonar el 93-827-2626. Maria, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ara et sento millor. Bon dia. La Maria ha estat matinera, ha estat la primera, i per tant pots triar les dues paraules que ha proposat la Teresa, la que vulguis.
Sí, perquè m'ha sonat aquesta de la rodalia,
sí.
Que és la rodalia dels pobles dels costats.
Dels...
Bé... El poble i la rodalia.
O sigui, si em dius els pobles, jo he dit si era el carrer que envoltava una població o els terrenys que envolten la població.
Que envolten la població.
I què diries? El carrer que envolta o els terrenys?
No, diria els terrenys que envolten a la rodalia.
Ah, exacte. Els terrenys que envolten la població.
Sí.
Això és la rodalia. Vull dir que una cosa és els carrers, que el que en diríem el cinturó o la ronda, això seria el carrer... Però els terrenys, doncs, és la rodalia. Molt bé.
Sí, sí, sí.
Perfecte.
Jo penso que és això, així.
Doncs ho has encertat.
Molt bé.
I després ja explicarem la relació amb les rodalies, sí, amb els trens.
Jo mateix.
Gràcies per trucar, Maria, i sort.
Molt bé,
tens
au,
el número
bon dia.
1. Adéu.
Adéu.
I saludem l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, tens el 2.
D'acord, claro. Hey.
Molt bé, també està bé, també és un bon número. Que a tu et queda la rauxa.
És l'últim, el dels catalans.
L'última que he dit és el caràcter reflexiu atribuït als catalans.
És aquesta.
Aquesta, segura?
Jo pensaria que sí.
Ai, doncs no, eh?
No.
El caràcter reflexiu és el seny.
No he sentit ben bé les altres definicions.
El caràcter reflexiu seria el seny, eh?
El
per això l'hem dit, perquè sempre, com deia la Sílvia, va lligat, oi? Parlem del seny i la rauxa com dues característiques una mica contradictòries o complementàries que tenen, bueno, els catalans. La part del caràcter reflexiu...
Ja et dic, és que no he sentit les altres reflexions, ja. I m'he quedat amb aquesta.
Esclar, i llavors t'ha sonat que era una característica dels catalans, no?
Sí, perquè quan m'he posat ja estava engegat això.
Bé, deixem-ho així, va, que algú altre ens digui quina de les dues que queden seria l'altra.
La trompeta estava reflexiva.
Ah, exacte.
No és reflexiva.
Bueno, comencem,
sí,
malament, doncs, no, bé, comencem malament.
T'estrenes bé el número 1, el 2.
Vinga.
Gràcies per trucar.
Gràcies.
Bona setmana.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
I amb el 3 saludarem l'Antònia. Bon dia.
Bon dia.
Antònia, estem encallades amb la rauxa. Vols que et recordem les definicions?
Sí, perquè ara no escolto la ràdio i no sé...
Sí,
ja veuràs que ara serà fàcil, perquè la rauxa pot ser una determinació sobtada o bé el soroll que fa un riu molt cabalós.
Jo diria que és la primera.
La primera.
Sí.
Exacte, això és el que s'ha confós l'Eulàlia, o sigui, la part del seny és la part reflexiva i la rauxa és la part més d'impuls, de sobte prendre una determinació sense gaire reflexió, justament.
Sí,
eh?
Sí,
per tant, són una mica contradictòries, però es veu que els catalans tenim les dues. Aquests dos trets característics que es complementen. Molt bé, doncs això és la rauxa.
Gràcies, Antònia,
vale,
tens el 3,
gràcies,
pel llibre. Que vagi bé.
Adéu, bon dia, gràcies.
El seny i la rauxa, com diuen al Polònia, la puta i la Ramoneta.
Sí, més o menys, d'una part aquí.
Si fa, no fa.
Diferents registres, de dir-ho.
Tenim una trucada en espera, la saludem i li dones opcions.
Sí, exacte.
Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetona.
Benvinguda. Tens el 4 i com que ens hem quedat sense vocabulari, ara la Teresa te'n dona un parell i tu tries.
Sí, podràs triar. Va.
A veure si trio alguna de bona.
Una és, què és el voral? El voral pot ser, 1, la fita que marca el final d'un terme municipal, o 2, la vora d'un camí o d'una carretera, o 3, el camí que uneix dues poblacions. Aquesta és una.
No et pronuncis,
voral.
Tu rumia tu, que ara anem per una altra.
I una altra que podem dir, què és una treva? Una treva pot ser, 1, una dificultat per fer alguna cosa, o 2, un acord d'alto el foc entre dos exèrcits, o 3, un recompte de vots en una votació. Són una mica llargues, s'ha de pensar una mica.
I ara pots triar paraula primer.
I si vols, te'n repeteixo alguna.
A veure, repeteixem la segona.
La de la treva?
La de la treva.
A veure, una treva, una dificultat per fer alguna cosa, o 2, un acord d'alto el foc entre dos exèrcits que estan en guerra, o un recompte de vots.
Quina cosa aquesta?
L'última.
La segona. La treva.
Ah, exacte. Doncs sí, 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 senyora, ho has encertat, és això, un acord que arriben, doncs, entre dos exèrcits, dos enemics, diguéssim, que estan en guerra...
D'un país a l'altre.
Ah, això, per aturar temporalment o més temps l'estat de guerra i mentre decideixen què fan. És una cosa que convindria sovint que fessin molts estats.
Hi ha molts puestos,
Doncs això és una treva. Si ho hem d'escriure, en B baixa, recordeu. Treva s'escriu en B baixa. Molt
gràcies,
bé.
Paquita, i sort amb el 4.
Gràcies.
Adéu,
adéu.
Bon dimarts. Ens queda pendent,
sí,
voral.
Tenim voral.
Recorda quines opcions dones i en posem una altra.
Sí, voral. Pot ser, 1, la fita que indica el final d'un terme municipal, o 2, la vora d'un camí o d'una carretera, pensem això, en una carretera, doncs la part del costat per on no se circula, O 3, el camí que uneix dues poblacions. A veure, Boral, què us sembla?
I què hi afegim?
Hi afegim què és un setge. Un setge. És el seient de l'alcalde a la sala de plens? O 2, és l'acció d'encerclar i atacar una població? Estem una mica bèl·lics, avui?
Sí, déu-n'hi-do.
O 4, o 3, el dipòsit de blat que tenien abans els pobles, aquells dipòsits de pedra o de que feien a terra per guardar el blat. Què és un setge?
I què és un voral?
I què és un voral?
Truqueu-nos al 93-887-2626. Entre totes les trucades, tant si encerteu com no, sortejarem aquest cançoner, una cançó per a cada ocasió, que, per exemple, té cançons tan entranyables que tots coneixem, com el Cargol treu banya. La recordes, oi?
Sí, sí, no la cantaré, però sí, aquesta la sap tothom. A més, hi ha recursos per com... Ja ho he vist, com,
sí,
com utilitzar-la, com fer entrar en el joc.
Hi ha el text de la cançó,
sí,
hi ha la partitura, t'explica l'origen. Per exemple, diu que el Cargol treu banya té unes quantes variants, tantes com municipis n'hi ha que la canten, i alguns recursos per incorporar. També hi ha l'art de Sant Martí, un esquimal perdut en el desert...
Sí, són de tota la vida, eh? I més
relet,
està bé,
relet,
eh?
Quin clàssic, eh?
Es pot recordar-les, eh? Recordar que ja dius, ai, sí, ja no hi pensava, en aquestes cançons.
Doncs estan totes recollides al llarg d'aquestes gairebé 200 pàgines d'una cançó per a cada ocasió, de Núria Casas, il·lustrat pel Quim Amate, que regalarem avui. Arriba una trucada al 93-887-2626. Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5.
Molt bé, a veure.
Va, per quina vas?
Mira, em penso que ja em faig com una mica de lío. Algo que heu parlat dels camins, del voral, de prop...
El voral, exacte. Sí, vas bé, vas bé. El voral. Què et sembla? Vols que et digui les opcions?
A veure, feu-me repetir-me una miqueta, sí, i llavors m'aclariré una miqueta, potser.
Va, el voral. Pot ser la fita que hi ha quan s'acaba un terme municipal, o 2, la vora d'un camí o d'una carretera, o 3, el camí que uneix dues poblacions.
Jo em penso que diria que és aquesta, la segona.
La 2. Doncs molt bé, sí, sí. A la vora, l'espai que queda en una carretera, per exemple, per on no circulen els cotxes, però que es pot passar a caminar, no t'hi pots aturar un moment, doncs això és el voral. Molt bé, l'has encertat.
Felicitats i tens el 5 pel sorteig.
Molt bé, bon dia tinguem.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.
Adéu, Jacqueline.
Bon dia.
Adéu.
Molt contenta que torni a existir aquest programa. Bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
De fet, marxem a l'estiu cada any, però al setembre, quan comença les classes, puntualment tornem.
Tornem.
I fins al juliol.
Exacte. Doncs sí, sí, això era voral, que potser a vegades encara s'utilitza en castellà, arcent.
Que no... Sí, costa.
És una paraula molt diferent.
Mira que saps que arcent,
sí,
és incorrecte.
Però costa de trobar la paraula, oi?
Quina és? Com era?
És aquesta, això, la calçada, aquesta, la part pavimentada, però no se circula. I el voral, que tampoc hem de confondre amb la vorada. La vorada seria, en castellà, també, que a vegades en surt, que és el bordillo, ja que ho diem catalanitzat, que la filera de peces de pedra que hi ha al final d'una vorera o d'una altra zona més aixecada, una andana o així, doncs això, en comptes de dir-ne bordillo, n'hem de dir vorada. I de l'arcent n'hem de dir voral. Són dues paraules
totes
diferents.
Totes dues amb ve baixa?
Totes dues amb ve baixa, sí, sí, sí.
Voral i vorada.
I vorada. Hi ha el voral d'emergència, també, per exemple, doncs la zona on et pots aturar, si tens un incident i no pots continuar circulant amb el cotxe.
I ens queda setge?
Sí.
Va, truqueu, 93-887-2626. Quines opcions
setge,
tenim?
A veure, opcions que tenim.
Ja hem dit que avui estàvem bèl·lics.
Sí, una mica, eh? La primera podria ser el seient de l'alcalde a la sala de plens. O la segona, l'acció d'encerclar i després atacar una població. O la 3, el dipòsit de blat que tenien abans els pobles. Eh? Aquests dipòsits que s'utilitzaven per recollir el blat i que a vegades es troben quan es fan excavacions o tipus d'accions d'aquestes arqueològiques. Doncs si això és un setge, no ho sé. A veure si ho trobem.
Podeu dir-hi la vostra a través del 93-887-2626 i optareu a una cançó per a cada ocasió, aquest cançoner tradicional per a nadons. Mentre arriben trucades, volies explicar Rodalies,
ai, sí, ens ha quedat
la
pendent.
Relació amb la Renfe...
No, no gaire, de la Renfe no en parlarem.
No?
A veure, Rodalia, de fet, si busquem el diccionari, és una paraula que en singular ja indica un conjunt, perquè és un terreny i conjunt de localitats que formen els voltants d'una població. Per tant, tot i que l'utilitzem en singular, doncs ja té un sentit de plural. Bé, tot això porta que hi ha diversitat d'opinions. Depèn dels lingüistes, doncs n'hi ha que diuen que en el cas del servei de Rodalies, de Renfe, consideren que sí que és adequat fer-ho utilitzar aquesta paraula en plural perquè es refereix a l'entorn de moltes poblacions, no només d'una, però hi ha qui diu que això és una similitud amb cercanies, que és la forma castellana, i per tant doncs, no s'hauria de dir Rodalies, sinó que s'hauria de dir Rodalia. Hi ha diversitat d'opinions, i això. I en canvi hi ha qui diu que Rodalia en si, en singular, ja té un sentit plural, perquè ja es tracta d'un conjunt de terrenys als voltants d'una població i que, per tant, no cal fer un plural. La qüestió és que Renfe ja ho té com a marca, això, i quan és una marca doncs ja és així el nom, ja no es canvia.
Molt complicat.
I, a més, ja és estès popularment, per tant, això ja no ho canviarem. I quedarà així com servei de Rodalies, però sabent que Rodalia doncs, és un conjunt de terrenys que hi ha al voltant d'un poble, la Rodalia.
I, per tant, ja té aquesta connotació
sí,
de plural.
Sí, ja és plural, sí, sí. I en canvi, si parlàvem doncs, del que és un carrer, llavors això seria la ronda, un cinturó, però Rodalies són els terrenys.
Sortegem el premi, aquest cançoner il·lustrat, una cançó per a cada ocasió d'Estrella Polar, entre les 5 trucades que hem rebut. Surt el 3, per tant, Antònia, el cançoner és teu, pots passar a recollir-lo per Ràdio Vilafranca, i recordo que la setmana passada va guanyar, que ho vam fer una mica fora de temps, l'Àngela Gramunt, també té el llibre esperant que el reculli aquí a Ràdio Vilafranca.
Dic la resposta del setge que ens ha quedat
sí?
pendent. Sí, perquè...
No vols deixar l'intríngulis
no,
fins
dia.
Dimarts?
Aquest ja el tenim resolt, va. El setge doncs, és l'acció d'encerclar i d'atacar una població. Encerclar una ciutat, una fortalesa, també és això per combatre l'enemic, doncs això se'n diu un setge. Si ho hem d'escriure, penseu que s'escriu amb G-T-G-E, final, setge, i té el verb relacionat, que és assetjar. Llavors amb dues S's, assetjar, i amb J. Si setge va amb G, i assetjar, com que llavors hi tenim una A a continuació d'aquest so, llavors s'escriu amb J. Bé, variants de la mateixa família.
Moltes gràcies, Teresa, per acompanyar-nos un dimarts més. Que vagi bé la setmana.
Molt bé, fins dimarts. Com és que tothom ho sap menys tu?
Aquesta supersònica de Minova ens cuidarà, ens conduirà al darrer flash informatiu d'aquest dimarts, el de 11:45.
Pots volar per sobre els arbres, però sembla que encara no toqueus. I pots ballar per sobre l'aigua, sense que s'enfonsin els teus peus. I tu vas néixer per brillar, allà fora el món t'està esperant. Tu vas néixer per triomfar, no t'enganyis, tot això ja ho saps. Supersònica, com és que tothom ho sap menys tu? Com és que no te n'adones? Com és que tothom ho veu menys tu? Com és, com pots viatjar d'un lloc a un altre sense que tinguis que moure els peus? I pots llegir la ment dels altres, no em diguis que encara
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. La Unió Europea finançarà actuacions de naturalització de les platges de Calafell, tant de les que es venen fent en els darrers anys com d'altres de noves. L'import que rebrà el municipi serà de 267.000 euros provinents d'un nou projecte en què entra el municipi junt amb centres universitaris i de recerca i organismes de preservació del litoral. Una de les actuacions que rebrà aquest suport econòmic europeu és la instal·lació, cada temporada d'hivern, de captadors de sorra a les platges. És una tècnica natural de mínima intervenció que permet acumular sediment. Això ajuda a frenar l'embat dels temporals i forma un reservori de sorra que pot escampar-se on faci falta. Es calcula que aquesta mesura ha fet guanyar uns 2.000 metres cúbics de sediment. L'Institut Català del Sol ha finalitzat les obres de restauració del Castell d'Olèrdola, una de les 5 seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Les obres s'han centrat en els dos edificis patrimonials emblemàtics d'Olèrdola situats al cim de la muntanya de Sant Miquel, el castell alt medieval i la talaia romana d'època republicana. Amb l'actuació també s'ha descobert l'antic pati adjacent a l'aula del castell. L'obra és una encomana de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural a l'Incasol i s'ha finançat amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La inversió total de les obres ha estat de 424.861 euros. Un total de 10 joves estudiants d'FP de Vilafranca i Sant Sadurní seran becats per la Fundació Impulsa i rebran el suport d'un mentor o mentora. La Fundació Impulsa és una entitat referent a Catalunya que beca i acompanya joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica perquè cursin cicles de formació professional i accedeixin al mercat laboral. El projecte és present a 13 territoris catalans i els resultats, des de l'any 2015, són molt positius. Enguany les beques arriben per primer cop a l'Alt Penedès gràcies, en part, al suport de la Fundació PINAE i la implicació dels ajuntaments de Vilafranca i Sant Sadurní. Aquest dissabte tenia lloc al Fòrum Verger de Vilafranca l'acte de presentació de les parelles de mentories, una relació fonamental, ja que el mentor és la part més important del projecte. En aquest sentit, ho comentaven des de la Fundació PINAE. El govern de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha decidit institucionalitzar els actes de commemoració de l'assassinat del president Lluís Companys. Fins ara, l'organització anava a càrrec dels partits de manera individualitzada, qui participaven i organitzaven activitats amb les seves seccions locals o afiliats, o bé a nivell comarcal. Així, enguany, amb motiu del 85è aniversari del seu afusellament, el dimecres 15 d'octubre s'organitzarà un acte commemoratiu a la plaça del municipi dedicada precisament a l'expresident català, a les 6 de la tarda, amb la participació de l'Escola de Música. El dia següent, la Biblioteca Municipal acollirà la conferència La repressió del primer franquisme a Sant Sadurní d'Anoia, a càrrec del president d'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat.
Penedès en xarxa.
Comencem les pantalles per l'ABC, per la tele convencional, explicant que la primera ja promociona Cuánto, 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 un innovador format que combina proves, entrevistes i humor basat en el càlcul de tota mena de magnituds. El nou game show de Ràdio Televisió Espanyola serà conduït per Eva Soriano i Aníbal Gómez. Aquest programa innovador se centra en el mesurament i combinarà competició, entrevistes i humor en un format dinàmic i participatiu, amb un espectacular plató de 1.600 metres quadrats i tecnologia avançada. Els espectadors podran jugar des de casa i participar en reptes únics relacionats tots amb el mesurament.
¿Cansada de preguntarte cuánto pesa la dentadura de la abuela? ¿A cuántos decibelios ronca tu vecino? ¿O cuántos murcianos hay en el pedrete?
Ya puedes medirlo todo con el juego de mesa de Cuánto, Cuánto, Cuánto.
Ya a la venta en las mejores ferreterías.
Oye, Eva, ¿no deberíamos esperar a ver cómo funciona el programa antes de vender el merchandising?
Nah, pero si esto va a ir como un pepino.
Cuánto, cuánto, cuánto. Muy pronto, gran estreno en la 1.
De moment diuen muy pronto, l'estan promocionant intensament i sabem que anirà al prime time. S'espera que Cuánto, Cuánto, Cuánto sigui un dels grans esdeveniments televisius de la temporada, amb entreteniment per a tota la família i fomentant la curiositat del públic que s'ho mirarà des de casa.
Copa fría y el corazón caliente. Mientras yo la miro, me enseña los dientes. Algo me dice que ella es diferente. El tiempo es oro y no me da la gana de pasar.
Ràdio Televisió Espanyola ja té tancats els seus especials musicals de Nadal. Tot i que encara som a inicis de curs, la corporació ha començat a preparar els seus clàssics concerts de la nit de Nadal, que enguany estaran protagonitzats per Abraham Mateo, a qui estem escoltant, i Dani Fernández. Seran dos concerts individuals en els quals interpretaran els seus grans èxits i en què, com és habitual, compartiran escenari amb altres músics del panorama musical.
Tiene que pasar, lo tengo controlado. No conozco otra manera de actuar. He dejado atrás todos mis malos hábitos. Cuando llega el momento de recuperar. Y no lo vi venir, no lo supe esquivar. Me dice cosas que no pudo adivinar. No la...
És Dani Fernández que, juntament amb Abraham Mateo, protagonitzaran aquests clàssics concerts de la nit de Nadal a Ràdio Televisió Espanyola. Hem començat amb un nou programa d'entreteniment, d'humor. Hem seguit amb aquests especials musicals de Nadal. I ara sap greu, però arriben males notícies per a la butxaca. I és que HBO Max apuja el preu a Espanya i Disney Plus no trigarà a seguir els seus passos. La bombolla de l'streaming ha explotat i la resposta de les grans companyies és pràcticament unànime: pujar preus i endurir les seves polítiques contra els comptes compartits. Ara HBO Max i Disney Plus se sumen a aquesta tendència. A partir del 23 d'octubre, els preus d'HBO Max s'apugen per a tots els subscriptors a Espanya, inclosos aquells que encara mantenien tarifes antigues. I queden així: pla bàsic amb anuncis, 6,99 euros al mes; pla estàndard, 10,99 euros al mes; pla prèmium amb contingut de 4K, 15,99 euros al mes; i pla anual, 109 euros cada any. I Disney Plus, com dèiem, tampoc es quedarà enrere. La companyia ha anunciat que apujarà les tarifes als Estats Units a partir d'aquest 21 d'octubre, tot just un dia abans que HBO. Això no afecta de moment Disney Plus Espanya, però sabem que tard o d'hora arribarà aquesta nova pujada. Si esteu abonats a alguna plataforma, ja sigui HBO Max, Disney Plus, Amazon o Netflix, aquestes són les estrenes que ens proposen aquesta setmana. Des d'aquest dilluns, Sky Showtime, segona temporada de Mr. Big Stuff, comèdia que aborda els entorns familiars desestructurats i la fragilitat de la masculinitat. Els protagonistes són dos germans que s'havien distanciat: Glenn, un perfeccionista d'allò més meticulós, a qui només interessa tenir una vida ideal, i Lee, un mascle alfa, addicte als medicaments, que guarda les cendres del seu pare en una llauna de galetes. Lee irromp a la vida del seu germà i la seva promesa mentre intenta fugir d'un passat que s'entesta a perseguir-lo. Tots tres hauran de viure junts sota el mateix sostre: un perfeccionista, una fantasiosa i un anarquista.
Trauma. Thought my dad was dead. Turns out he just left us. So we got some questions.
Yeah. Morning, Lee.
What's that?
Number 32, we're throwing it out.
What do you need?
Maureen, the yoghurt pots, they go in the brown bin, don't they, my darling?
Comes in handy.
We're looking for Dom. We're his sons.
Slinger. Looks rude.
Should we just break in? Can I help you?
Aquesta segona temporada de Mr. Big Staff la teniu disponible des d'aquest dilluns a Sky Showtime i consta de 6 episodis. Aquest dimarts a Filmin desembarca El dinero de otros, minissèrie germànica danesa de 8 episodis que explora un dels escàndols financers més grans d'Europa, el frau conegut com Cum-Ex. Inspirada en aquests fets reals, adapta el que es va batejar com el major robatori fiscal de la història europea, que va causar uns danys estimats de 146.000 milions d'euros als estats de la Unió Europea. Una xarxa delictiva de rics inversors, banquers i advocats va orquestrar aquesta trama de frau fiscal que es va convertir en l'atracament financer més gran del continent als contribuents.
No hay más que ver la precisión del mecanismo. ¿Cómo se toma siempre la misma decisión? Hacia adelante, siempre hacia adelante, no hay vuelta atrás.
La fiesta empezó hace 16 horas.
Que te den, Fred.
Nada de burocracia extra para los bancos.
La situación legal actual es una invitación al fraude fiscal.
Esto es un enorme problema.
Beneficio garantizado después de 6 meses, 12%.
¿De dónde sale el dinero para comprar las acciones?
Imagina que el padre y la madre de un niño cobran subsidio familiar por él.
En mi mundo eso tiene un nombre, fraude.
¿Podría probarlo?
Creamos el marco jurídico para que el capital pueda acumularse y asegurarse.
És la història del més gran frau fiscal de la història d'Europa, però també de com dues dones van lluitar per aturar-lo. Un thriller basat en fets reals que s'ha convertit en la sèrie alemanya de l'any. El dinero de otros a Filmin. Aquest dimarts arriba una altra estrena, en aquest cas a Disney Plus, Chat Powers. 8 anys després que un error imperdonable acabés amb la seva prometedora carrera universitària, el brillant quarterback Russ Holiday, interpretat per Glenn Powell, també creador de la sèrie, intenta ressuscitar els seus somnis fent-se passar per Chad Powers, un jugador excèntric i talentós que s'uneix al South Georgia Catfish, un equip amb problemes. El que comença com un engany per tornar a trepitjar el camp es converteix, mica a mica, en un viatge de redempció, en el qual el protagonista no només intenta recuperar el seu lloc a l'esport, sinó també reconciliar-se amb el seu propi passat.
Hijo, asúmelo. Tu carrera en el fútbol se acabó.
Nos encontramos en el Coliseo del Deporte Americano. Aún hay tiempo para que Russ Holiday pueda hacer algo especial.
Te pusiste chulito y te cargaste el partido.
¡Preparaos! ¡Está imparable! ¡Espectacular! ¡Madre mía!
¡Los de Georgia recogen el balón!
¡Georgia va a ganar el campeonato!
¿Cómo puede ser posible?
Ya es hora de que rehagas tu vida.
Solo hay un problema, papá. No voy a dejar el fútbol.
La South Georgia convoca pruebas. Y voy a marcarme una señora Dogfire. Pero con fútbol.
¿Vienes a la prueba? ¿Tu nombre?
Chad.
¿Y tu apellido?
¿Perdona?
¿Quién es el 200? ¿Has jugado de miedo?
Chad Powers, des d'aquest dimarts a Disney Plus. Aquest dijous a AMC Plus estrenen El Camorrista. És la sèrie inèdita de Giuseppe Tornatore, guanyador d'un Òscar per Cinema Paradiso, que mai no va arribar a estrenar fins ara. Rodada el 1985 i basada en la novel·la de Giuseppe Marazzo, la producció narra l'ascens i la caiguda de Raffaele Cutolo, un dels capos més influents de la història de la màfia italiana. Conegut com el professor pel seu intel·lecte i passió per l'escriptura, va fundar i dirigir la Nuova Camorra Organizzata, una organització criminal que va arribar a comptar amb més de 7.000 membres, rivalitzant amb la Cosa Nostra siciliana i teixint aliances amb la Nangreta calabresa.
Eso no puede ser, porque lo despidieron. La responsabilidad es suya, comisario Yerbolino. ¿Sabe que es ilegal violar la confidencialidad bancaria?
Pero no es contra la ley las escuchas telefónicas, porque no fui autorizado.
Me diste una lista de casi 100 nombres. Todas personas importantes.
Para cumplir con nuestro deber, tenemos que vigilar a la gente. Eso es control.
¿Y con qué hombres? Tu idea del deber es demasiado personal, Yerbolino. Admiro tus valores, es una gran cualidad. Pero el protagonismo nunca hizo ningún bien.
Concejales de día, asesinos de noche.
Esto ya es insostenible.
¿Está el alcalde?
Está en una reunión.
Tengo una cita.
Veamos.
Una petita perla, una sèrie inèdita del guanyador d'un Òscar per Cinema Paradiso sobre la màfia italiana El Camorrista, que arribarà dijous a AMC+. També dijous, però en aquest cas a Netflix, Hombres de Verdad. Quatre amics íntims que estan a la quarantena, els 40 i escaig, s'esforcen per encaixar en el món nou de la masculinitat moderna, però quan ho fan acostumen a empitjorar les coses. Us sona molt, oi? És que es tracta de la versió alemanya de Machos Alfa.
Los hombres siempre tenemos que ser duros, ocultar lo que sentimos. Ya es hora de cambiar las cosas.
¿Por qué estoy aquí? Porque estos c*** me chantajearon para que viniera.
Le han dado mi trabajo a una mujer joven.
¿Y está buena?
Tengo la mujer adecuada y ahora quiero un puerto seguro.
¿A ti qué te parecería que abriéramos nuestra relación? Papá, tienes que volver al mercado.
Si us va agradar molt, molt, molt Machos Alfa, doncs ara teniu la versió alemanya, Hombres de Verdad, a partir de dijous a Netflix. I aquest divendres també a Netflix desembarca la tercera temporada de Monstro, la història de Ed Gein. Aquest és el tercer lliurament d'aquesta reconeguda sèrie antològica dirigida per Ryan Murphy. En aquesta nova proposta, l'actor Charlie Hunnam encarna el temut Edward Gein, un assassí en sèrie que va marcar la societat nord-americana als anys 50. La trama se centra en els macabres actes de Gein, la fixació del qual per les dones i per desenterrar cadàvers de cementiris locals va atemorir l'opinió pública del seu temps. Més enllà de la morbositat, la sèrie busca explorar la complexa psicologia del personatge i l'impacte que els seus crims van tenir en una societat encara marcada per la postguerra.
There's something real dark about you, Eddie Gein.
Eddie, you're a mess. Only a mother could love you.
When I look back upon my life, it's always with a sense of shame.
Amb aquest projecte, Murphy continua la seva aposta per narrar històries reals de criminals que van deixar una empremta inesborrable a la cultura popular, mantenint sempre el to inquietant que caracteritza aquesta antologia. La tercera entrega està dedicada a la història de Ed Gein i la tindreu divendres a Netflix. Aquest divendres, Amazon Prime Video estrena The Zoomers. Biel Rossell, conegut pel seu paper a La Messias, Blau Guaita i Berta Castanyer, protagonitzen aquesta sèrie de 6 episodis que combina humor negre i drama generacional sobre un grup de joves que viuen en un col·legi major. La sèrie se centra en la generació Z i els fets als quals han hagut de fer front aquests últims anys, pandèmies, canvi climàtic, crisis diverses, i tot això abans d'acabar els seus estudis.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad. Así que coges aire y corres. Eliges una carrera.
¿Eres nuevo?
Hablas con un terapeuta.
¿Cómo llevas la lista?
He mezclado cosas mías con las que tú me dijiste que pusiera.
¿Deseas recibir un puñetazo?
Haces nuevos amigos. ¿Sabes qué dicen que eres neurodivergente?
¡El streamer más famoso del campus!
¡Nos tenemos que drogar!
Te voy a la verga.
intentas encajar.
¡Novato!
¿Yo?
Vosotros tenéis que beber eso.
¿Qué coño lleva esto, tío? Elige ser quien no eres.
¡Margie!
Me pego todo el tiempo haciendo ver que soy la rehostia.
Siento que piensas que soy una niña pija mimada por sus papás. Déjame ver tu lista.
A ver, ¿a ti nadie te ha dicho nunca que no?
Vives cada momento como si fuera el último. Perquè sabes que el futur...
Zoomers, a Amazon Prime Video, a partir d'aquest divendres. Són 6 episodis de mitja hora de durada. També divendres a Netflix, Animal. Luis Zahera interpreta Anton, un veterinari rural gallec que, davant la crisi que travessa el camp, es queda sense clients perquè els seus veïns ja no el poden pagar. Sense gaires opcions, excepte una feina que li ofereix la seva neboda, l'optimista directora d'una botiga per a mascotes, que és un espai bútic amb més productes gourmet que un supermercat. Entre perruqueries canines, consultes per a hàmsters i amos més exigents que les seves pròpies mascotes, Anton descobrirà que sobreviure en aquest nou ecosistema no serà una tasca fàcil.
Te cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también.
No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
¿Qué?
¿Cómo que? No puedes seguir así, Anton.
Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
Es que subió todo.
Las cosas están muy difíciles.
¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal?
Animal es basa en el conflicte entre el món urbà i el rural a través d'un personatge amb pes fora del seu element, però obligat a adaptar-se. A partir de divendres, a Netflix. I l'última recomanació també la tindreu a Netflix aquest divendres. És El genio y los deseos, sèrie coreana en la qual un excèntric geni reapareix després de 1000 anys d'espera per fer realitat els desitjos d'una assenyada dona. El geni convertirà la seva existència monòtona en una vida plena d'amor i fantasia.
Soy el genio, el espíritu de la lámpara. Te concederé 3 deseos.
Hazlo. Pide un deseo.
O dame 1000 wones.
Los humanos muestran su verdadero rostro cuando pueden pedir lo que se les antoje. Hacen todo tipo de alboroto cuando se les habla en nombre del amor.
Voy a hacer que lo sientan.
Te crece el cabello, pero no la barba. Hablas, hablas, hablas y solo quiero que te calles.
Ja estàs corrompida.
Aquesta nova proposta sud-coreana, que arriba amb un aire de màgia, humor i drama, apunta a omplir el buit que deixa Bon Appetit Majestà, una de les produccions més vistes de Netflix aquest 2025.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I ens queda una última història per acabar i decidir si és certa o falsa. Lourdes, quan vulguis.
Vinga, doncs em quedo aquí a Catalunya amb aquesta notícia. I és que... considero que és bona, eh? L'Ajuntament de Reus ha engegat una prova pilot per reduir el malbaratament alimentari i al mateix temps també ajudar les famílies amb menys recursos. Es tracta de la instal·lació de màquines expenedores especials als mercats municipals, on els veïns poden adquirir menjar a punt de caducar a preus simbòlics. El funcionament és ben senzill. Amb una targeta especial es poden obtenir productes com iogurts, llet, pa del dia anterior o fruita que ha arribat al seu límit comercial, però que encara és perfectament apta per al consum. D'aquesta manera s'evita que tones i tones d'aliments acabin a les escombraries. La iniciativa és pionera a Catalunya i ja ha despertat l'interès d'altres ajuntaments que volen replicar el model. Segons fons municipals, la prova pilot tindrà una durada inicial de 6 mesos i si els resultats són positius, s'estendrà a altres barris i mercats de la ciutat. A més, es preveu establir convenis amb supermercats per tal d'ampliar l'oferta de productes disponibles.
M'agradaria que fos certa. És una molt bona iniciativa que contribuirà a evitar tot aquest malbaratament alimentari que fem, conscient i inconscientment. Diré que sí, perquè és una bona iniciativa i estaria bé que fos veritat i que s'estengui arreu.
Malauradament és falsa.
Oh, quina
pena. És una
fake
news feta amb tota la intenció del món, perquè, com bé deies, s'està doncs, llançant molt de producte que es podria consumir a uns preus simbòlics. Ajudaria a gent que té pocs recursos, doncs que els si fos més fàcil, tots sabem que anar a comprar avui dia és deixar-te mínim 100 euros si vols menjar mitjanament bé, així que seria una bona iniciativa. Si algú ens està escoltant, que prenguin nota, que potser doncs, ens aniria millor amb accions com aquestes.
Doncs sí, quina llàstima que no sigui certa, m'hagués agradat.
Doncs sí. I a mi també.
I que s'escampés, ara que l'hem dit en veu alta i que està corrent, encara que sigui fake, aviam si algú impulsa la iniciativa veritablement.
Doncs sí, esperem que sí, que siguem l'altaveu d'alguna bona cosa, també.
Avui has guanyat, Lourdes?
Avui he guanyat. Sí, però m'hauria agradat...
Perdre, oi,
això, que
avui?
Sí, la veritat és que sí. Llàstima. Almenys reconsiderem les coses que passen al món i que tenim a prop i que potser amb petits gestos podem canviar.
Bona reflexió, bona iniciativa, encara que no sigui certa, per acomiadar aquest dimarts. Demà ens retrobem, adéu.
Adéu.
Acabem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 30 de setembre i demà a les 9:06 hi tornem. Ja ho sabeu, que vagi bé.